DJ Domingue. Atrevo a ir. Aquí meio.
Aquí Neus Procés. Nos trobeu com pas?
Tu Neus Mouge.
Vaig a menjar-me una obra de la peluqueria.
Cap. Visca la ciència.
Endavant, Marta.
El búnquer.
...1925... Keti Palayam, l'Índia britànica, actual Índia.
Aviam, que això ja m'ho sé, jo. O escriptor britànic que el seu pare treballa a les colònies fuetejant esclaus?
Sí.
O indi mort de gana?
Mira,
què tenim?
Res de britànics, de moment. Avui farem la biografia d'un nadiu.
Ah?
Però t'has equivocat d'una cosa. Avui el protagonista no prové d'una família pobra.
Ah?
El nano en qüestió es diu Ramaswamy Gounder. Tothom, fins i tot els seus pares, li diuen Ramu.
Ramu?
Ramu.
Una mica de nom de pijos sí que és Ramu.
Ai, el Ramu.
Ramu, han venido con Pipo y Totón.
Aquest és el panorama. Per molts diners que tinguin els pares, en Ramu té una vida ben austera. Des de petit el fan estudiar de valent, el fan ajudar a casa i el fan resar també les seves pregàries. Això és el més important de tot, resar als déus i donar les gràcies perquè té un plat calent cada dia. Són una mica pesats amb els sermons de religió.
Jo gairebé prefereixo fotre'm de gana,
Sí.
Si he de donar les gràcies cada cop,
cada vegada,
escolti, noi.
Escolti.
A sobre que he de menjar cigrons cada dia?
Cada dia. Els pares li expliquen a en Ramu que el fet de néixer en forma humana no ha sigut casualitat.
Ah, calla.
Li diuen que la reencarnació depèn dels actes comesos en vides passades. Li diuen, tu, Ramu,
sí,
en vides anteriors has sigut uns quants animals i no tots han sigut bons. Algunes de les teves reencarnacions han sigut dolentes. Li expliquen que si es porta bé i és un bon minyó, va pel bon camí.
Però tenim la llista de reencarnacions d'en Ramu, perquè
a
mi això...
I tant que la tenim.
M'encantaria tenir-ho, això.
No sabem si els pares ho diuen de veritat o simplement perquè en Ramu es porti bé a casa, però li asseguren que en una vida anterior va ser una rata.
Comencem fatal, no? Una rata!
A veure, no és tan greu com sembla, eh? La rata és un símbol amb contradiccions. Sí. Els hindús creuen que és un animal que transmet saviesa i coneixement, però també simbolitza una etapa que cal superar, la necessitat de superar desafiaments i purificar-se. Després de la rata li diuen que es va reencarnar en una gallina.
Ah!
Això ja és una mica millor.
Espera't una cosa. Gallina és millor que rata?
Sí.
Això sembla una llista de Pokémon.
Sí.
Espera't un moment.
Després va ser una tortuga.
Val.
Després un gat.
Sí.
Un cuc de terra.
Perdona?
Un ocell, un mico, i finalment s'ha reencarnat en una persona que és la vida que està vivint ara.
Però tot això no ho posa. On ho puc trobar, això? A la meva salut? Que hi ha una piràmide.
En fi, tot plegat és per fer-li agafar una mica de por amb el nano. És com dir-li a un nen petit que el tio li cagarà carbó per Nadal.
Uf!
Els pares li diuen que si no es porta bé es reencarnarà en un cuc de terra una altra vegada.
Home, impacta bastant més això que el carbó per Nadal.
Sí.
Perquè dius, el carbó aquell, al final te'l menges, eh?
Sí, sí. També li diuen que si es porta bé i resa cada dia,
sí,
en la pròxima vida serà una vaca, un animal sagrat. Amb aquestes menjades de cap és com creix el nostre amic Ramu. La duresa dels pares fa que el noi sigui dels millors de la classe i es converteixi en un jove de bé. Entra a la universitat i es gradua en enginyeria agrícola amb una facilitat extraordinària.
Enginyeria agrícola? Mira, tant te servirà com si ets cuc de terra o com vaca, eh?
Sí que és veritat. És uns estudis que
serveixen... On te puc menjar jo, com que he estudiat enginyeria agrícola?
A última hora canvia de sector i acaba dedicant-se a una altra cosa. Resulta que el seu tiet és un dels directors d'una fàbrica de motocicletes que exporta a l'estranger. En Ramu entra a la fàbrica i es converteix en un dels comercials.
Escolta, hem anat fins l'Índia per acabar explicant la vida d'un comercial de motocicletes?
Més o menys. Sí, sí.
És així, eh?
A veure, ara vindran les desgràcies, no patiu.
Val.
De moment... Val. En Ramu tot li va de cara. És un jove d'èxit que guanya calés a l'empresa del seu tiet. Fins i tot ha conegut una noieta amb qui ha començat a festejar. La Sundari.
La Sundari?
La Sundari.
Qui és la Sundari? Pot ser una marca de cotxes?
Sí.
He comprat un Sundari.
A4.
A un Sundari A4 o un gelat. Un
També Sundari. És veritat.
Un Sundari.
Sundari de maduixa, sisplau. En Ramu s'ha acostumat a la bona vida i ja fa temps que ha deixat de resar i de ser agraït amb els déus.
No. Aquesta vida sempre s'ha de ser agraït. I
sí,
més amb els déus.
Noi, en Ramu...
Què?
Ha deixat de resar, i noi...
Què?
Ha perdut la feina.
Tampoc em perdonen ni un als déus, eh? Et descuides
no.
Un dia...
Un dia,
Ai, que no vaig resar ahir. Ai, que ahir no vaig fer el Duolingo.
Doncs
no,
mira,
no.
Despatxat.
Despatxat.
Aquella empresa del tiet que anava a tota vela ha fet fallida de manera inexplicable i han hagut de tancar. Aquesta desgràcia enganxa en Ramo, acabat de casar amb la Sundari, i ella embarassada del primer fill. Com que necessita diners per tirar la família endavant, en Ramo accepta la primera feina que troba. Ara serà un gris funcionari de la Companyia Nacional d'Obres Elèctriques de l'Índia.
Ostres, pinta que és una feina de merda.
Ho és, dit així, sí? ho és. I molt. No sé si teniu la imatge una mica dels carrers de les ciutats de l'Índia. En el millor dels casos, us els deveu imaginar amb un manyoc de cables elèctrics penjant per tot arreu.
És el primer que penso quan penso en un carrer de l'Índia. Vaques a terra i el manyoc de cables aquest.
Tot allò? Allò com pot funcionar, allò?
Allò, sisplau, eh?
Doncs mira, en Ramo és el responsable que aquell laberint de cables funcioni tan bé com es pugui. Entre aquella feina estressant i la pressió de mantenir la família, en Ramo acaba girant l'esquena a la religió i es tira de cap a la beguda. Cuidado, perquè resar no està demostrat que ajudi.
No.
Però lo de la beguda sí que està demostrat.
Sí.
En que... sentit contrari.
Bueno, i de les persones que menys m'agrada veure borratxos són els electricistes, eh?
Sí.
Si el... no, és una imatge que no ens agrada.
Si contracteu un electricista i ve borratxo, desconfieu d'entrada.
Desconfieu, perquè un lampista no té temps per emborratxar-se.
No.
No té temps per res, un lampista.
No hauria d'anar borratxo. No hauria. A sobre, ell i la seva dona han tingut un segon fill no desitjat.
Com que no desitjat?
No desitjat. No el buscaven. Ara, en Ramo, dia sí, dia també, arriba la nit a casa a quarts de 15 ben borratxo. Un dia, mentre va ben pet, té un seguit de visions. En aquest cas són premonicions catastròfiques. En Ramo veu com la seva dona morirà en un terrible accident.
Ai.
Amb aquelles visions, el nostre amic pensa que els déus el volen avisar perquè canviï de vida. Però ja és massa tard. Un dia, la seva dona...
mor en un accident! No!
Ja, no ben bé. La dona, farta que el seu home sigui un borratxo, decideix fotre el camp de casa per sempre més.
Aquesta visió també la tenia jo aferrat.
En Ramo queda ben trasbalsat. Les seves visions s'han complert. La seva dona ha mort.
Però no has dit que ha marxat de casa?
Sí, sí. Però per en Ramo és com si s'hagués mort. L'han encertat.
Vostè va dir que marxar, que era morta.
És la versió que dona ell, la seva versió oficial, és que és mort. O sigui, en Ramo li explica a la gent del barri que la seva estimada dona ha mort en un tràgic accident i que, a més, ell ho havia somiat. Diu que és un senyal dels déus i que aquella mort l'ha ben trasbalsat.
Però què? Si l'he vist al mercat aquest...
No. És morta. Realment el que l'ha trasbalsat de veritat és que la seva dona ha marxat tota sola, sense emportar-se les criatures.
Ah!
Ara en Ramo s'haurà de fer càrrec de les dues canalles petites.
Ah, això sí que t'ha fotut, eh?
Sí,
borratxo.
En Ramo diu que està massa afectat per la mort de la seva dona per poder fer-se càrrec dels fills. Al final demana ajuda a uns familiars. Vol que cuidin els fills mentre ell fa el dol.
Però quin dol? Però que no hem quedat que no era morta, senyor?
És que no ho és, eh? Però ell diu que sí. Jo no em puc cuidar dels nanos perquè d'ençà de la mort de la meva dona... Escolta, però si la seva dona va marxar, la seva dona no és morta.
Se n'ha anat a viure a l'hospitalet.
No. La qüestió és que en Ramo ha de passar el dol i ho vol fer tot sol. Per tant, deixa els fills amb uns parents i comença un viatge espiritual per l'Índia. L'excusa... bueno, sempre s'excusa dient que ha de tornar a fer les paus amb els déus i trobar el camí veritable.
Això a la Índia pots dir-ho.
Sí.
Aquí a Sant Hipòlit poder no...
No t'ho compra tanta gent. En Ramo es desprèn de tots els béns materials i comença un camí cap a la il·luminació. Recorrerà tot l'Índia, de monestir en monestir, a la recerca de respostes. Per què es deu haver mort la meva dona?
Que és viva.
Ah, sí. Durant el viatge, el nostre amic segueix un estricte vot de pobresa. Només menja l'imprescindible per aguantar-se dret i no menja ni carn ni peix. Continua sent vegà, tal com li van ensenyar els seus pares. I això és una cosa que l'acompanyarà tota la vida.
També ser vegà en aquella època era més senzill.
Més fàcil. Ara
intenta ser vegà ara. Et carden unes hòsties, nano?
Ah, sí?
Perquè elles... bacon vegano, 16 euros.
Hòstia, collons, tu.
Ja me'l compro de veritat, no?
Clar.
Si és vegà has d'anar a buscar bacon, és que tens un problema. Eh?
Clar. Això, els vegetarians i vegans que aneu a buscar coses que s'assemblen a la carn,
sí.
No, si no t'agrada, no t'agrada.
No. Ara volem un Frankfurt.
Volem la col en forma d'hamburguesa. La col té forma de col.
Té la forma que té.
La col té la... Si no ens agrada...
És que...
De veritat que els vegetarians ens carregaran una denúncia un dia. No passa sí. res, ho tolerem tot. Jo, mentre, sí. mentre no m'ho feu fer a mi, que veu el que vulgueu. Jo.
Ja té coses bones.
Segur, sí. segur, segurament viureu més que jo. Ara, avorridots, eh? S'entrevista amb diversos... perdó, perdó. El nostre amic s'entrevista amb diversos gurús i líders espirituals. A vegades, quan les ensenyances d'un mestre li fan el pes, en Ramu demana permís per quedar-se a viure al monestir una temporada.
Ah, li ha agradat. Mira, el que ha dit aquest li ha agradat.
Ha trobat un temple perdut al mig de la selva. Allà sembla el lloc adient per assolir el coneixement universal. El gurú del temple li diu que l'accepta com a deixeble i que s'hi podrà quedar a viure. A canvi, haurà de treballar i fer obres de caritat. En Ramu accepta el tracte. Farà el que sigui per assolir la pau interior.
Bueno, és que pelar cables a Calcuta era molt malparit.
Era malparit. Per exemple, una de les tasques que li manen ara sí. és anar a l'orfenat local a cuidar els nens que no tenen pares i que passen una situació difícil. En Ramu cada matí va a l'orfenat encantat de la vida.
Que tens dos fills teus no. i se n'ha d'anar a cuidar uns altres.
Bueno,
em sembla de molt mal gust, això.
És una situació una mica contradictòria.
No, a veure,
s'ha de dir
sí.
que sí. Però des que se li ha mort la dona, pobret... Ja saps, eh? Com us podeu imaginar, el seu gurú no sap que en Ramu ha abandonat els fills. És un detall que en Ramu s'estalvia de comentar. Això sí, el tema de la dona morta el treu cada dos per tres. Diu que encara no ha superat el dol.
S'ha d'anar a parar la taula. És que se'n va morir la dona.
S'ha d'anar de pepes. Ah, anem, anem. Va. I lo de la dona, eh? Ah, no sé.
Perdona, quin ashram és aquest que s'ha d'anar... Que hem d'anar de pepes?
Bueno, bueno... Bueno,
sí, bueno, ja, sí. No normal és que hi vagin.
Aquests que mediten, bueno. L'any 1950...
Aquests que mediten... Avui, nano, les denúncies que hauran de tot arreu, eh?
Sí, sí. Bueno, no, d'un, perquè són els mateixos. Després de moltes ensenyances... Prou, prou, prou.
Va, prou. Va, fem veure que no ha passat, sisplau.
No ha passat res,
fem veure que no ha passat
res, no ha passat res. Estàvem al 1950. Ah. Dic que després de moltes ensenyances, meditació i moltes estones amb els nens de l'orfenat local, cuidado. En Ramu assoleix el grau de monjo hindú. És batejat amb el nom de Swami Sachidananda. En Ramu, aquell jove egoista i esquerp, ha quedat enrere. Ara en Swami és llum i pau.
Home! Això vol dir que tornarà amb els seus fills?
No, no, això. No? Deixa estar els fills. No, interessen. Ara en Swami vol començar un altre viatge. És un viatge per convertir-se en gran mestre. Per fer-ho anirà fins a Sri Lanka i s'unirà a una comunitat de mestres hindús que fan meditació i ioga. No us penseu que és una vida fàcil, eh?
No, no m'ho pensava en cap moment.
Si estarà 10 anys,
sí.
sense luxe, sense contacte amb l'exterior, 10 anys meditant i fent ioga amb els seus companys.
10 anys fent ioga. A mi el tercer dia em trobes penjat d'un arbre.
Home! Al cap de tot aquest temps, en Swami comença a tenir els seus propis alumnes i per fi assoleix el grau de guru. Som a la dècada dels 60 i ja sabeu que la meditació s'està posant de moda.
Sí que és veritat.
Sobretot als Estats Units.
Sí.
Doncs bé, en Swami cada cop té més alumnes dels Estats Units que viatgen fins a Sri Lanka a fer retirs espirituals. Gent que paguen una morterada de calés per ser els seus deixebles. Els actors de Hollywood són els seus principals clients.
Ja no parles ni de deixebles, has passat a parlar de clients directament,
sí.
eh?
Bueno, és que en Swami està molt temptat d'abandonar aquest lloc humit i fastigós per viatjar fins als Estats Units. És una oportunitat que no pot deixar escapar. El 1966 s'instal·la a Nova York i crea un estudi de ioga. Els seus amics de Hollywood li ofereixen una bona cartera de clients des de bon principi. Al cap de pocs anys, li concedeixen la nacionalitat.
Sí.
El 1969 és quan en Swami es fa veritablement famós. És quan el conviden a Woodstock.
Sí.
Ell farà, atenció, al Parlament inaugural... del que serà el festival de rock més important de tots els temps.
El Parlament inaugural? És com en,
bueno,
com en Mainat al Canet Rock.
Sí, senyor. Sí, sí, sí.
És
sí,
aquest
sí.
nivell, eh?
El pregó de Woodstock...
Te'l fa aquest tio.
Aquest tio. En Swami. Apareix a sobre l'escenari amb la seva barba grisa i la túnica taronja.
Ja està, ja em crec tot el que diu. Home. Tio, si va vestit així, ja està.
Va vestit taronja.
Ja està, va vestit taronja. O és un tio que ha sortit de Guantánamo
o
un gurú.
També te'l pots creure, un de Guantánamo no. Home, té per què mentir.
Ha viscut més que tu i que jo, sí. segons.
Davant de gairebé mig milió de persones fot una tabarra sobre com Amèrica ha ajudat la resta del món amb temes materials, però que ara toca ajudar amb la part espiritual.
Val.
America is helping everybody in the material field, but the time has come for America to help the whole world with spirituality also.
Que ha dicho, que ha dicho,
que ha dicho,
que ha dicho, José.
Que ha dicho.
que los bocatas están ahí, que hay que coger tique antes.
Quin merder. Quin merder a Woodstock trobar lo dels bocates.
Bueno, 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 bueno. I el policlin.
El policlin de Woodstock? Hòstia,
no. No, no vulguis entrar-hi, aquell policlin, eh? Déu-n'hi-do, eh?
Hi havia un.
Un policlin hi havia.
Un policlin, ja està.
Després d'aquella aparició, en Swami Satchidananda es fa famós a tot el país. Inaugura centres de ioga, fa parlaments, apareix en programes de televisió i publica llibres d'autoajuda com...
Aviam, digue'm.
Apunta, si t'interessa.
Sí, home, i tant que m'interessa.
La clau de la pau.
Val.
Que m'agrada perquè rima.
Sí.
Està bé, bon títol. La clau de la pau. Un altre. Un present d'or.
Sí.
Lectures diàries inspiracionals.
D'acord.
I un tercer que es diu... Respir de vida, home. Ioga integral pranayama.
Home, 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 quina bona pinta. M'hi van les pupil·les soles a llegir-los.
En Swami, aquell comercial de motocicletes de l'Índia, s'ha convertit en un dels gurús més importants dels Estats Units dels 70. Això sí, en fer-se famós potser s'ha apartat una mica del camí veritable.
Què dius? Ja estem amb les enveges.
Hi ha gent
ja
que critica en Swami perquè fa servir un rellotge de polsera.
Què?
Una cosa material i supèrflua. Ell s'excusa dient bueno, que s'ha d'adaptar a la societat americana i que vol ser puntual.
Doncs és clar que sí.
Ah,
si el tio ha quedat a dos quarts d'una...
Ah, exacte.
No, el sol estava tapat i
no,
arribo tard.
No, no, no pots arribar a tard a una entrevista
no
de l'Oprah Winfrey.
No pots arribar...
No.
A l'Oprah Winfrey no se la pot fer esperar.
Clar. És que és veritat que el rellotge igual no fa falta que sigui un Rolex. Poder
no,
no cal, però bueno.
No cal, però si és el que li han regalat.
Noi. També hi ha gent que el critica perquè va en cotxe.
Ara perquè va en cotxe.
Ara en Swami s'ha comprat un cotxe nou, un objecte contrari a les seves ensenyances. Ell s'excusa dient que és per desplaçar-se més de pressa i ser puntual.
Al final tot és el mateix,
sí,
és ser puntual.
No, no. S'està fent l'estratègia del llop de la caputxeta vermella, de moment. Una mica. La resposta es complica una mica més quan li diuen si cal que el cotxe sigui d'alta gamma per arribar puntual.
A veure...
Llavors ell fa una mica el boig i surt amb alguna filosofada de les seves.
Bueno, és que aquí...
Aquí
igual t'enxampen,
enganxat. En Swami cada cop té més influència i més diners al compte corrent. Funda un institut integral de ioga, una escola de ioga amb delegacions per tot el món. El 1986 inaugura el seu projecte més ambiciós. Yogaville.
Yogaville?
Yogaville.
Yogaville? És, no sé si és un nom de secta o de joc de la Wii.
És una mica de secta.
Una mica, no?
Aviam si acosta.
Aquella mica de secta.
Aquella miqueta de secta. En Swami compra 300 hectàrees de terreny a Virgínia. Allà, al mig del bosc, fa construir una petita població que es diu Yogaville i s'instal·la amb els seus seguidors.
Val.
Per un mòdic preu,
sí,
et pots comprar una de les cases i formar part del seu clan.
Home!
Què?
Doncs molt bé.
A Yogaville tot és amor i felicitat. És un paradís de pau i harmonia. La gent deixa la porta de casa seva oberta perquè a Yogaville no existeix la delinqüència.
És meravellós.
Tots els seus habitants són uns yoguis que s'estimen els uns als altres.
És fantàstic, això.
És preciós.
És preciós.
Cada matí hi ha unes sessions gratuïtes de ioga impartides pel mateix Swami. Realment hi ha cua per comprar una casa a Yogaville i a principis dels 90 la seva població arriba a uns 1.000 habitants.
Escolta,
tu, és que tu...
Hi ha més gent que a Muntanyola.
És que som 700 a Muntanyola.
I no sé si pots deixar la porta oberta a Muntanyola. Bueno, potser sí.
Bueno, sí.
Però lo del ioga gratis
no,
cada matí no ha
arribat
encara.
No, n'he vist el dematí, no. Llàstima que aquesta harmonia es trenca per unes denúncies contra l'alcalde i fundador de Yogaville. En Swami torna a estar al punt de mira.
Però què ha fet? Aviam, què ha fet ara? És que
aviam,
sempre, quan algú triomfa, sempre, va, 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 què?
S'ha abusat sexualment de les seves alumnes.
Bueno. Es veia venir des de... No, aviam, des que era petit no es veia venir.
No.
Però des que era una rata en una altra vida...
Allà ja
que es veia venir. Quan m'has dit lo de la rata, he dit, aquest, amb lo del ioga, de segur, estarà engrapant algun cul. De seguida.
A les seves classes de ioga, en Swami, a l'hora de corregir la postura de les alumnes,
no!
Se li escapa una mica la mà.
No!
I casualment només ajuda les alumnes més atractives.
Casualitat. Casualitat.
Swami, Montserrat, la Montserrat no ho està fent bé. Deixa-la, deixa-la.
Deixa-la, deixa-la. I l'Antonio tampoc. Deixa'l, deixa'l, deixa'l.
Ja, ja, que miri, que miri. I
vaig ajudar la Penélope.
La Penélope ho fa perfecte, Swami. Deixa, no, no, que no ho està fent bé. Swami, Swami, Swami. El seu exèrcit d'advocats de luxe ho intenten enterrar, però cada cop hi ha més testimonis que denuncien que en Swami, aquest suposat gurú de mirada pura i brillant, és un pervertit i un sonat. En Swami passarà els seus dies a Yogaville, intentant esquivar les crítiques i obrint delegacions arreu del món. Morirà l'any 2002 als 87 anys.
Ojo, eh?
Mira.
Veritat que...
Doncs sí que el de ser vegà li va anar bé.
Sí, el que li va anar bé és no treballar. Això t'està. Casualment es mor mentre feia un viatge al seu país natal, a l'Índia. Actualment, Yogaville encara funciona.
Això interessa.
Si us interessa
paper i boli.
Comprar una caseta a Yogaville,
sí, aviam.
Ara deu tenir uns 200 habitants que hi viuen tot l'any, però per vacances s'omple de mans del ioga que busquen uns dies de retir espiritual. En fi, voleu veure el nostre amic?
Sí.
En Swami Satchidananda.
Treu en Swami.
Guaita'l, quina barba, quins cabells.
Home! Però aquest tio... Home, jo em crec tot el que em digui.
S'assembla una mica al Jordi Cuixart. Sí o no?
No has dit cap tonteria. És Jordi Cuixart, si hagués estat tancat 15 anys a la presó.
Sí, sí. Hagués quedat així.
Hagués quedat així, completament.
Déu-n'hi-do.
En fi, no és Jordi Cuixart, és Swami Satchidananda. I a veure què en penseu, és digne d'entrar al búnquer, sí o no? Sí!
Estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
I segur que no va actuar al Festival de Woodstock, perquè si ho hagués fet seria explotació infantil, és el nostre convidat d'avui, que en aquests moments potser tenia prou talent per
segur.
Tocar, però no prou edat. Tenint en compte que és del 57, doncs quan es va celebrar el festival ell només tenia uns 12 anys acabats de fer. De tota manera, anys més tard ja va espavilar-se a crear cançons i fins i tot sintonies. I quan dic sintonies em refereixo a la sintonia de Catalunya. Boníssima, molt bé, perfecte, m'encanta, eh? Qui sap si amb aquesta sintonia com a himne de Catalunya ara seríem independents?
Qui ho sap? No ho sap
home,
ningú.
Hi ha molts més ànims aquí que...
És bastant més animada que la que tenim ara.
Sí, és molt menor,
sí.
Eh?
Sí.
El nostre convidat no només ha fet música, també menja pollastre a l'ast.
Mestre, esteu menjant xiclet?
No, estic menjant un pollastre a l'ast. Passa que me'ls menjo comprimits.
Gràcies, mestre.
Mestre, és qui ens acompanya avui. Aquí l'heu pogut sentir al programa Caçadors de Paraules.
Era
que
bon programa,
es va emetre a TV3 l'any 2007.
Roger de Gràcia.
Sí, on es parlaven de diversos temes.
Jo penso sincerament que els gitanos fan pujar la mitja del país. Primera, són guapos i elegants, com heu pogut comprovar. Hi ha altres persones guapes i elegants, no vull mirar ningú, però els gitanos són especialment guapos i elegants.
És veritat.
Sí, es parla de tot. També va estar anant una temporada a l'Està Passant i també ha coincidit amb en Peyu a Natura Sàvia,
sí.
Que per cert, n'hi haurà una segona temporada.
Sí, de fet, no sé ni si s'ha estrenat ja, poder. Imagina't. No t'ho sé dir.
En rebem un fort aplaudiment a Quimi Portet. El primer any de vida d'en Quimi no el va poder celebrar a casa seva. No
què
va,
dius?
No el va celebrar. No el va celebrar a casa seva amb la seva gent com tothom.
El primer aniversari, quan va fer un any.
Un any.
Vaja.
Sí. Llavors, la pregunta que us faig a la gent de Cardedeu és la següent.
Aviam.
El primer any de vida no el va celebrar allà. Llavors, on va celebrar el seu primer aniversari en Quimi?
Sí.
Opció A. A sobre d'un escenari amb uns companys músics del seu pare. Opció B, al Senegal, amb una família d'acollida.
Carai.
I opció C, a casa d'uns veïns, bufant les espelmes amb ells i sense els pares.
Quina era,
va? La A és a sobre de l'escenari.
Pues va, vinga, va. La
A o C.
La A o C, sí.
Quan us vagi bé, sisplau.
La A, va, diem la A.
La A, vinga, a veure si és la A.
Vinga, va.
Oh! Quin desastre.
Doncs no, sembla que va celebrar a casa dels veïns, no?
A casa dels veïns?
Va ser a casa dels veïns perquè una casualitat biològica és que tinc una germana que va néixer el mateix dia que jo al cap d'un any.
O sigui, la teva germana petita...
La meva germana una mica més petita que jo, sí, va néixer el mateix dia que jo, però de l'any següent. Clar. Llavors, el dia que jo complia un any, sí, ella estava naixent i era tothom a l'hospital amb ella.
I a tu et van deixar amb uns veïns.
Hi ha una foto, lamentable, que estic jo amb una, merda de pastel, pastís i una espelma i una senyora que passava per allà. Jo era molt mono, per això.
Sí. Ah, doncs ja està,
això,
ja està.
Això segur que va ser així. Ostres, Déu-n'hi-do, quin primer aniversari.
Sí, no, no.
Us han anat a millor, no?
Hem anat superant-ho. Sí. Bueno, n'hi ha hagut altres, també, però no. Ara no el recordo.
En fi, de les tres preguntes, ningú ha encertat la resposta. Tenim un públic... Bueno, tenim el públic que tenim. Llavors,
la cançó és fàcil, no patim.
Com marca la normativa d'aquest concurs, per incompetència general, tothom podrà aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Allioli, salsa, chimichurri, salsa brava, romesco, que seran...
Per qui encerti la cançó de la Neus.
A la una per molts anys.
Mira.
El fiu.
No, t'està dient res.
L'aniversari del Super 3. Vinga, sí.
El
fiu, eh? Se li ha dit el fiu a la cançó.
El fiu.
Això ho ha endevinat la Marta. Ella s'emporta el lot de conserves Ferrer. Fort aplaudiment per la Marta i per la Neus.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1817. Ep, avui la sintonia no m'ha esperat, eh?
Avui anem per feina,
anem per feina,
ja t'ho he dit abans de començar. Va. Que el tècnic ha de portar les nenes a col·le.
L'Oriol, tu, està fi, va ràpid. Va, acabem-ho. 1817, Chatham, Anglaterra. Ara.
Chatham.
No hi he estat mai.
Jo crec que tampoc.
Chatham.
Crec que tampoc, però vaig fer un viatge per Anglaterra que tampoc acabo de tenir clar. Vaig veure el Big Ben en algun moment.
Bueno, és que es veu des de tot arreu, eh? En dies despejats, és com és el Mallorca d'aquí, eh? D'allà, vull dir.
Ja n'he vistes
al Ben, situem en una zona d'Anglaterra on no hi passa res gaire interessant.
I per què hi fem aquí?
Doncs, bueno, hem vingut a conèixer en Richard. És on naixerà el nostre protagonista, en Richard Dutt.
I quan ha de néixer? Falta gaire per néixer?
Doncs no pot, depèn de l'Oriol. Sí, aviam si tira l'efecte abans o després. Aviam. No sé.
Bueno, què passa avui?
Bueno, l'Oriol és lliure de fer ell com vulgui.
És veritat que hem decidit ja no pressionar a ningú.
No, els tècnics ja... Van per lliure. A veure.
Richard.
Va, que això és... Ara!
Ha nascut el nen!
Ha nascut! Per favor. Oh, quin patir, eh?
Ostres.
Quin part, eh?
Sí, perquè...
No li desitjo ni a la mare, eh? Aquest patiment que hem tingut nosaltres. En Richard creix amb totes les facilitats. Des de ben petit se li dona una bona educació i ell ho aprofita per convertir-se en un gran estudiant que supera els cursos amb unes notes excel·lents. El petit Richard té potencial i el seu pare, que és un home de ciències irracional...
Ah, val.
Hi ha un espai, eh?
Ostres, un home de ciències irracional, eh?
No.
Bueno, que ja n'hi ha també de científics bojos,
sí,
eh?
Sí, home, la majoria. Sí. La majoria. Ho posaré al revés. És un home racional i de ciències. Val. Mira d'encaminar-lo cap al mateix sector on ell ha fet fortuna. Només hi ha un petit problema. En Richard cada cop té més clar el seu futur i sembla que el nano té uns plans un pèl diferents dels que ha pensat el seu pare. En Richard, de gran, no vol ser farmacèutic.
Entesos. Vol ser metge. El pare li farà gràcia.
No,
el pare ho ha d'entendre.
Tampoc.
No? Biòleg.
No.
Forense.
Fred.
Ah?
Comença per A.
Anestesista.
No.
Ostres.
En Richard vol ser artista. En Richard comença a encaminar el seu futur cap a les arts i quan és una mica més grandet es matricula a la Reial Acadèmia de les Arts de Londres, una de les més prestigioses del país.
Si no, si has de fer-ho, fer-ho
bé. I es veu el Big Ben des d'allà.
Sempre.
Allà només poden estudiar els alumnes més rics o, com en el seu cas, els més talentosos. En Richard despunta aviat dins l'acadèmia. És talentós i provocador i té una manera de pintar molt característica. El nostre amic omple els seus quadres de detalls de manera gairebé malaltissa. El nano es converteix en un dels alumnes més populars del centre i al cap de poc funda un grup artístic amb uns companys d'estudis. L'anomenen The Click.
The Click.
The Click, exacte. Així és com s'anomenen en Richard i els seus amics.
The Click, la clica, com els traperos, com la Pound Gang.
Sí.
Young Money, Lil Gil.
Eh?
Els...
Aquest... Ha arribat un moment que el jovent parla un català que no entenc jo ja, eh? Sembla que parla en anglès, eh?
Amb el leg, no, hey. Amb el...
Sí, bueno, la ketamina també té això, eh?
Ah, clar, clar,
que t'adorm la llengua, però... Sí. O sigui, es diuen la clica, eh? Perquè dir-se ens droguem de tant en tant és massa evident com a nom de banda.
Aviam, per favor.
Què?
Un grup de joves funda un grup artístic. Això no ha de voler dir que només s'hi van a drogar, Jair. Fan més
és
coses.
Veritat, els joves d'abans.
Eren joves d'abans.
Què fan, de clic? Què fan?
Doncs la veritat és que es dediquen a emborratxar-se a les tavernes i a fumar opi tot el sant dia. No s'hi veuen de cap ull, pobrets.
Perfecte.
Amb l'excusa de parlar una mica d'art, en Richard i els seus amics es droguen tant com poden.
Bueno, ja hem parlat d'art. Va, on és la droga?
Puh, fa molt rato que parlem d'art,
sí.
Ja.
Va, va,
va,
i...
Almenys fa dos minuts
sí,
que...
Sí, sí, perquè l'art... Que... Va, avui ja ni art. Va, direct, porta l'opi.
El nostre amic es passa el dia enrampat i el rendiment acadèmic se'n ressent ben aviat. Les seves notes baixen estrepitosament. Tot i això, la voluntat de continuar amb la carrera artística es manté ferma. En Richard fa la primera exposició l'any 1840, on demostra que, a més de fer obres recargolades, també té traça fent de retratista.
Val.
Exposa 30 quadres que són pràcticament idèntics. Tots són el mateix retrat de Shakespeare. L'exposició és un èxit i al cap de poc li comencen a arribar els primers encàrrecs, que entenc que són d'en Shakespeare perquè l'altra gent...
Que porta 400 anys mort, però què passa aquí?
La majoria per fer de retratista.
O sigui, tu li demanes un retrat dels teus fills, val? I els hi carda la cara d'en Shakespeare. Però, perdoni, el meu fill té 10 anys.
Jo sé fer en Shakespeare.
A mi, vostè ja no l'he enganyat mai, jo.
El nostre amic té 23 anys i es troba en el seu millor moment. Ja fa temps que l'art originat a Anglaterra no despunta i els crítics més agosarats veuen en Richard, bueno, un nou artista britànic de referència.
Carai.
El 1842, un mecenes li proposa acompanyar-lo en una ruta en vaixell per l'Orient Mitjà. Vol que millori la seva visió paisatgística i que conegui altres estils pictòrics, a veure si li ve la inspiració.
Ui, quina mala pinta, aquest sí. Mecenes. Molta mala pinta, eh?
No? Per què?
Sí, bueno, perquè és el que es presenta a l'habitació d'en Richard despullat i pinta-me com a tus xiques franceses.
No!
Allà amb la gallofa penjant.
És un viatge artístic, Jair. No té segones intencions. Ah. En l'època en què ens situem, és habitual que els artistes viatgin per veure món i agafar idees. En Richard ho sap i accepta l'oferiment encantat. El nostre protagonista carrega les seves pintures i es dirigeix cap al port de Southampton, disposat a veure món. El vaixell en què viatja en Richard és molt més modest que el Titanic. Amb ell viatgen el seu mecenes i uns quants companys d'estudis del nostre amic. Tots surten des de Southampton i se'n van cap a Grècia. Les illes gregues només són la primera parada del viatge artístic. En Richard i la resta de tripulants passen una setmana visitant les illes i agafant idees. I ja que hi són, aprofiten per buidar unes quantes ampolles de vi. Després de Grècia, el viatge continua. Primer passen per Turquia i després fan parada a Palestina.
Ojo, 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 alerta, Richard!
Finalment, després d'unes quantes setmanes de viatge, el vaixell arriba al seu destí final, el Caire, Egipte. Sense cap mena de dubte, d'entre totes les destinacions del viatge, el Caire... és on en Richard gaudeix més.
És que és maco, allò.
En Richard necessitava alguna cosa que el col·loqués de veritat i resulta que a Egipte tenen el millor opi a un preu molt assequible.
És el primer que et trobes quan baixes de l'aeroport, sí, hi ha un tio. Opio!
Opio! Que hi ha allò de les piràmides i tot això,
sí.
I però l'opi...
L'opi, és que fumant opi, la piràmide entra millor.
Sí. En Richard es passa tot el dia dormint ben fumat d'opi.
Sí.
Dels 5 dies que s'està al Caire no en recorda ben res. Va tan passat de voltes que al final acaba tenint al·lucinacions i atacs psicòtics.
Ostres, bueno, encara sort que no ha saltat d'algun balcó, perquè... Senyor anglès de viatge...
Sí, clar, clar. En Richard acaba perdent el cap.
Opa.
Es torna violent i es passa l'estona dient coses sense sentit. Al final els seus companys s'acaben preocupant i decideixen que el millor és que torni cap a casa. Els companys de viatge d'en Richard l'envien a Anglaterra amb la família. Quan els pares els pregunten el motiu del retorn precipitat, els diuen que el seu fill ha patit un atac de calor... Un atac de calor molt fort.
Ostres! Ostres, si és fort.
L'ha afectat fort.
És bona excusa, eh? Sí. Bona excusa.
Des del viatge a Egipte, en Richard no torna a girar rodó. Les al·lucinacions el continuen perseguint. És bèstia el que fa la calor, eh?
Sí?
La calor, eh?
Es pot deixar ben tocat.
Al cap d'uns mesos, el nostre amic comença a sentir veus.
Ostres, home... Ara sí que l'hem perdut una mica.
Amb mala hora van decidir ell i els seus amics visitar Egipte. Fixeu-vos, ara en Richard diu que creu en Osiris, el déu egipci. Bé, en Richard explica que és ell, el déu Osiris.
Carai!
Bueno, el déu Osiris diu que li parla des de dins el cap i que ell és l'escollit per ser el seu portaveu a la Terra. Saps?
No està malament, no està malament, però no sé si tu cobreix l'assegurança del... Aquestes assegurances de viatges, que sí, per descomptat ni tu ni jo hem agafat mai.
Mai, mai, perquè
això que tu vas anar a Àfrica on no et podien haver apunyalat, o sigui, el pilot de l'avió ja et podia haver assassinat.
Sí, 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 sí. Bueno, vaig pujar al cotxe d'un senyor que em va apuntar amb una pistola.
Sí, sí, és el primer dia, sí, vull dir que...
No, no sé, algun segur devia tenir, jo, aquella, no me'n recordo.
És que si no, no et deixem pas viatjar.
La sobredosis que es va fotre a Egipte li ha esborrat qualsevol rastre de mirada pura i brillant que li pogués quedar. Els pares d'en Richard el porten al metge.
Sí.
El diagnòstic és clar, el nano és ben boig i cal tancar-lo en psiquiàtric com més aviat millor.
Ostres, psicòlegs victorians.
Sí.
És un altre tacte, eh? Seu fill, com que és boig, el tancarem.
Ah.
Perquè no faci mal a ningú.
Sense eufemismes, eh?
No, no, hi ha eufemismes.
El pare d'en Richard es nega a tancar el seu fill. La veritat és que aquell farmacèutic tan afable i bona persona, la sort li ha girat l'esquena. Resulta que dels 4 fills que té, 3 tenen alguna malaltia mental. Però no vol tancar-los de cap manera, els té tots a casa. Allò, literalment, és una casa de bojos. Situem-nos el 28 d'agost del 1842. En Richard i el seu pare surten a fer una volta pel bosc.
No vagis amb un boig a fer una volta al bosc. De...
Per més que sigui el teu fill.
No.
Fan una mica de pícnic i parlen de les seves coses.
De quines coses has de parlar?
De coses, de pare i fill.
Amb un boig de què has de parlar?
És el seu fill.
Però és boig.
Bueno, qui parla, de fet, només és en Richard. El seu pare només escolta i intenta seguir el fil de les bestieses sense sentit que diu el sonat del seu fill.
La piràmide.
La piràmide. La
paranoia.
A mi em parla el
Osiris,
déu egipci. De cop... Ja m'és boig, però no va borratxo, en principi.
No, 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 però ja és aquella... La veu del boig.
En Richard es treu un paper de la butxaca i li ensenya al seu pare.
Ah?
És una llista plena de noms. Hi apareixen moltes persones. Una d'elles, ell mateix, el seu propi pare. De moment és inquietant, eh?
Home, si t'ensenyen una llista que hi ha el teu nom... Ui, 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 ui.
Ah,
no sé que te l'ensenyi Salvador Illa.
Ah,
que
home.
Potser és... Home, 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 home.
T'estàs llegint allà, pam, pam,
sí, sí,
pam. Ramon Espadaler.
Hòstia. I els... En Peyu.
No m'ho esperava.
Hòstia.
També hi ha altres noms a la llista ben curiosos,
aviam,
com, per exemple, el del papa de Roma.
Ostres! Quina llista tan random, què és? És una festa? Què és?
Quan el pare li demana què és aquella llista, en Richard li explica que els noms que hi ha apuntats són, atenció, emissaris del dimoni.
No, hòstia, aleshores Ramon Espadaler no pot ser-hi,
no,
de cap manera.
No, hauria. No, és el conseller de Justícia.
Sí, i assumptes religiosos, em sembla que també.
Ah, sí?
També ho porta ell. No sabia que existia aquest càrrec, però es veu que sí.
Assumptes?
Assumptes religiosos, es diu. Concretament.
Li diu que Osiris li ha encarregat, atenció, eliminar-los un per un per deslliurar la terra del seu mal.
A veure un moment.
Richard...
I t'ho està explicant amb calma, això.
Sí,
veus,
sí,
aquesta
fent
llista,
un pícnic,
papa?
Eh?
Sí!
Fent un,
sí,
pícnic.
La sang freda de preparar-ho tot, eh?
Sí, sí, sí.
Mira, farem uns biquinis, tal i qual. Mira, mira, papa.
Mira aquesta
llista. I a la llista, al tanto, tu què creus que hi posa? Papa o el nom del pare? Richard,
jo senyor, crec que el nom, perquè
clar,
si hi ha el papa de Roma, que no confongui. Papa, papa de Roma.
Però en anglès és Pope.
Ja, és veritat. No sé, no sé, no sé. Sense donar-li temps per reaccionar, en Richard treu una petita destral que amaga dins de la cistella del pícnic,
sí,
allà mateix, al mig del parc, i li obre el cap al pare a cops de destral.
És que quan has dit petita destral, me n'imagina molt petita.
És que
com una de Playmobil.
Molt grossa no pot ser que hi càpiga la cistella de pícnic. No?
No pot ser. Home, llamp de cistella. Bueno, aquells pícnics més antics,
sí,
que portaven la vaixella, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, hi ha una gent que van a fer uns pícnics amb unes coses,
sí,
que dius...
Parlem-ne, parlem-ne.
Anar a fer un pícnic és per estar més incòmode que a l'hotel Reina Sofia. Si vostè està aquí... emulant el luxe d'un hotel de 5 estrelles, ja no és un pícnic.
No.
Sisplau.
No, perquè és el mateix amb formigues.
Clar.
Un pícnic, t'emportes una... L'estoreta sí, no?
Sí, home, sí. L'estoreta sí. Fots allà la manta aquella terra.
La manta ja està.
I després entrepans, ja està.
I ja està.
O sigui, quatre coses més, però no us compliqueu la vida.
Pícnic, sobretot, pícnic, se fa en un lloc bucòlic, un camp, una mica de camp. No és la platja, la nevera aquella, allò que vèiem a Callejeros.
No, verano. No, allò és una xarnegada. Allò no és un pícnic.
Hemos traído potaje, sandía...
Però que no hi havia fruita més petita, senyora, que ja la síndria sola ja ocupa tota la nevera. Agafa un plàtan,
clar.
Nena.
Cony, raïm, albercocs... No, aquell llamp de síndria, que ja t'ocupa tot el maletero, allò.
Boig!
Mare de Déu. Tenim el pare mort, ho sabeu?
Hòstia!
Bueno, estàvem...
L'ha matat.
Sí. Mort i decapitat. En Richard esborra el nom del seu pare de la llista. Està bé ser ordenat, que no diguis que te'l vaig matar o no. Bueno.
Perquè si tu saps que estàs boig,
clar.
Al tanto.
Llavors se'n va corrents del parc.
Però ha tingut el moment aquell de... Papa.
Tatxat. La policia tarda ben poc temps a trobar-lo. El detenen mentre ataca la gent d'un mercat i va cridant «Porteu el dimoni a dins, Osiris vol que us mati».
Bueno, a Londres encara passa això, eh?
Sí.
I no sé què d'Osiris cridaven.
Sí.
Bueno, no sé si algo, era Osiris.
Algo. En Richard és detingut i portat a judici. El condemnen a passar la resta de la seva vida tancat a un centre psiquiàtric. La mare del noi s'hi oposa. Ai... Un moment, que m'he deixat un no que canvia una mica el sentit de la frase. La mare del noi no s'hi oposa.
Ah, val. Bueno, no m'estranyava tampoc. Vull dir, si el pare...
Però bueno, clar.
La família és la que és. Tancat.
Us pot semblar curiós, però quan està tancat al centre és quan en Richard experimenta el creixement artístic més important. L'aïllament li permet centrar-se en les seves obres. Quan està entre reixes és quan li surten els quadres més rellevants.
Oh, clar.
És que fins ara havia pintat en Shakespeare, eh?
Ara la persona té temps a pensar.
Se centra en la seva especialitat, els quadres recargolats i plens de detalls, ara farcits d'éssers estranys com follets, fades i noms.
Han de ser macos de veure, eh?
Sí. La Neus ens en portarà un de concret, un que es diu The Fairy Fellers Master Stroke. Que déu-n'hi-do, bon quadro.
No sé, no el conec, eh?
No?
No.
En Richard no surt mai més del centre psiquiàtric, però tampoc ho troba a faltar. En té prou amb les seves pintures per ser feliç. Finalment, i després de 4 dècades de reclusió, el nostre protagonista s'acaba morint l'any 1886 amb 68 anys. 68 per cardar-se opi en comptes de quinoa, déu-n'hi-do.
No, al final ja sabem com va això.
Els seus quadres estan penjats a les galeries més importants del món. La seva figura ha estat molt analitzada pels psicòlegs especialitzats en malalties mentals. Molts han arribat a la conclusió que en Richard tenia esquizofrènia paranoide, agreujada per l'abús de drogues, especialment les que va consumir a Egipte durant aquells dies de frenesí. 5 dies a Egipte, eh?
5 dies a Egipte i...
La vida del revés. Sembla que la versió dels amics no s'aguanta per enlloc, la de la calorada. Encara que ells mantindran que en Richard es va tornar boig per culpa d'un cop de calor mentre visitava les piràmides.
El tanto.
Richardat, el voleu veure?
Sí!
Sí?
Sí!
Richard, guiteu-lo! Richardat! Què me'n dius?
Ostres, la mirada menys pura i brillant que he vist a la meva vida, eh?
És un retrato de mentre està pintant.
Sí.
I és curiós perquè està pintant però està mirant cap a un altre cantó que no és el quadro. Està pintant d'oïdes.
En coneixem alguna amb aquestes pintes, eh?
Déu-n'hi-do, sí, sí.
En algun bar de Manlleu l'he vist, aquest paio,
sí,
crec.
Sí.
Mare de Déu, anem a veure què en pensa el públic. Richard Dutt és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
No!
El búnquer.
Bones, bunquaires. Tu, que estic molt preocupat. L'altre dia, sopant amb amics... per lo que sigui, vam descobrir que tots s'arriben a xupar el seu mugró. I jo no puc, no m'hi arribo. Tinc un problema jo o el tenen ells?
Ells no. No
quants eren?
No s'hi arriba ningú.
Les dones sí.
Jo crec que les dones gairebé totes.
Bueno, que perquè pots portar el fato cap amunt.
No? El fato cap amunt, de veritat. És que...
El fato cap amunt.
No sabia com descriure-ho, però... Està ben descrit.
Molt ben descrit.
O llengua llarga o mugró, bastant...
Jo és que soc de mugró petit.
Jo crec que els homes és difícil que hi puguem arribar.
Bueno, hi ha una edat per tot, eh?
De fet, és veritat.
Ah, no, no, cada edat desenvolupes un poder diferent.
Exacte, sí, cada edat té les seves gràcies.
Clar, 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 clar. És veritat, és una cosa que no havia pensat. Si la pell cau, sí, més sí, facilitat en això.
Sí.
Que bé,
hi ha gent que és molt hiperlaxa, que se'ls estira molt la pell.
Sí.
Jo, de totes maneres, veient algú llepant-se el seu propi mugró, és una estampa que en un sopar...
Tampoc és una activitat especialment no, una encoratjadora.
No! No.
Que anem per llepar-nos els mugrons, cadascú el seu.
Cadascú el seu. Vale, vale. Que cadascú el seu tira enrere.
Una mica català, això, no?
Sí. Sí. És com rauxa moderada, no?
Exacte.
Anem a llepar-nos els mugrons, però cadascú el seu, eh? Que no sigui que... Cuidado. Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
Sí, mira, l'Alba té una anècdota, m'ha dit que vol explicar una cosa.
Aviam,
què passa?
Alba.
A veure, jo tenia una gata.
Bé.
Negra, molt maca.
Fixa't que ho diu en passat, eh?
Sí.
Bueno, bueno, després, a veure què... I estava posant la rentadora.
Ai.
I vaig començar a posar roba.
Ai, ai, ai.
I mira que vaig trigar, eh? Allò, què tinc per rentar? Bueno, doncs tanco, poso a posar, i de cop i volta sento uns copets en el vidre de la rentadora, i jo dic, ostres, però si no he posat cap texan ni cap botó així... I estava la gata dins la rentadora.
Té nom, perquè per fer-ho més trist encara.
Lola.
Lola.
Però
Lola,
us haig de dir que va sobreviure.
Ah.
Després d'un principi d'atac de pànic, sí, vam desendollar la rentadora.
Molt bé.
Vam
sí, perquè
obrir...
la rentadora, segons com, no es pot parar.
No,
eh?
No, no, no es pot fer res.
Hi ha un moment que no et deixa, no et deixa.
La vam desendollar, vam esperar que fes el clic aquell i vam poder obrir, va sortir tota plena de sabó, escopia sabó.
Va quedar neta, eh?
Però va sobreviure.
Va sortir blanca.
Neta va quedar...
Va sortir blanca.
Era més blanca.
Neta.
Ben
i, bueno, us ha passat algú semblant?
Ostres! Home, el teu és gros, eh?
Sí, el meu és gros.
Tant tu que el gat
i has tingut animals de companyia?
Mosques, a vegades. Són molt maques, són molt barates.
Sí, i, manteniment zero.
I també quan molesten les pots matar i ningú s'emprenya.
Està bé.
Quan,
bueno,
si un gos t'emprenya i el mates...
No,
Però si una mosca, que has estat molt feliç amb ella durant molts dies,
sí,
i passant-ho molt bé, veient-la volar i tot això,
sí,
t'emprenyes o se't posa a la melimató i tot
sí,
això, la mates
i, no hi ha
i
cap
ningú s'hi fica.
Yeah. Ningú s'hi fica. En un pis de Barcelona, on hi vaig anar quan estudiava, tenien un colom.
Un colom?
D'animal de companyia.
Hòstia.
Quin fàstic. Que es va colar un dia allà dins i no nos hemos quedado.
Déu, no, home.
Esto no te lo puedes quedar porque esto es de Barcelona.
No, esto es de todos.
Sí, sí,
esto lo pagamos todos.
Clar, de todos. Jo vaig tenir un petit incident, bueno, petit, n'he tingut... Em vaig tenir un de molt gros, que ja el vaig explicar una
ai,
vegada,
sí, home,
que és que em van regalar un gos per la comunió i el dia que anava a fer la comunió, tot vestit de comunió i tot plegat, teníem una porta automàtica al graig d'aquestes basculants.
Ai, 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 ai.
I el meu germà va sortir, jo estava esperant dins l'R5 amb la meva mare va apretar el botó de la porta, va anar baixant la porta i el
ja
gos
està,
surto,
ja
no surto, surto, no surto,
no,
i es va quedar just on tancava la porta i se li va trencar la columna sí, vertebral.
El gos,
ha matat tanta gent les portes
no
aquestes.
No va ser prou ràpid.
El gos, una gos,
hagués tingut una mosca.
No hagués passat res. No hagués passat res. No hagués passat
no,
res.
No, no, no.
I...
O un dofí.
Un dofí tampoc no té per què sortir del graig.
Se queden els graigos normalment. Sí. Són els graig.
Ens costa triar perquè tot és bo. Però estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
Dia búnquerins. Soc la Yolanda. Estava escoltant el programa d'ahir i el tema de que un quan surt de Barcelona i se'n va a un poble i passa
sí,
70 anys segueix sent de Barcelona,
sí,
què passa quan és al revés? És a dir, jo vaig néixer en un poble, Sant Fost de Campsentelles, i als dos anys vaig venir cap a Barcelona. A mi ningú em tracta com a si fos del poble.
No, clar.
I aquí hi ha un munt de gent que no és pas de nascuda aquí, però tots ens tractem com a barcelonins.
Yeah.
Com és que al revés no passa?
Tu ets barceloní,
sí,
Joel.
A veure, Joel.
Sí.
De naixement.
El barceloní, com que no té cap avantatge ser barceloní, li donem el carnet a qualsevol persona que el demani molt fàcil, perquè no té absolutament cap contrapartida bona. Suposo que ser d'un poble no, té un punt aquest més d'identitat i sí, d'això, s'ha d'anar més amb cuidado.
Però tu et sents... T'estimes Barcelona d'alguna manera? No.
sí, o sigui, sí. Sí, sí me l'estimo, sí. Perquè quan me li fan mal, com si haguéssim, m'emprenyo.
Ah, sí?
Això és un símptoma de...
La Copa Amèrica, per
Copa
exemple.
Copa Amèrica. Jo, la Copa Amèrica, bueno, no sé si es pot dir, però sí? jo llogaria aquelles orques que hi havia a la zona de... Em sembla que era de Canàries o de la costa andalusa, que atacaven iots.
Sí.
Unes orques assassines, sí, una mena de comando terrorista. Sí. Doncs jo les doparia amb cocaïna, aquestes orques,
sí.
que cridessin més orques i llavors, doncs, que
es mengessin
aquells
senyors.
Aquells dels barcos aquests, que els barcos aquests que no toquen ni l'aigua.
És veritat. És
una vergonya.
Això es podria fer qualsevol descampat, perquè l'aigua és el de menys.
És el de menys. Sí. Li fot rodes a les merdes aquelles, les esquilles.
Això ho cartes als monegros.
Sí.
Ui!
Els monegros allà.
Que estan desaprofitats,
sí. Llavors fas Mad Max.
Ja està.
I això sí que t'ho veuria, perquè la Copa Amèrica potser és un compendi de tot el que no suportes de la humanitat, no, Joan?
Home, hi ha pijos, hi ha capitalisme per un tubo, hi ha el món del luxe, que també fot molta ràbia.
Sí.
I la gent del mar, que també, eh?
Ui.
Gent del mar. No, ui. És que el mar, és que... Jo el mar. Ara se trobo fot el mar.
Ui!
La merda, ja. No, borratxo.
Sí. No, jo quan veig algú de secar que té una àncora tatuada...
No, home, no.
Oh, prou, i el far de Menorca, prou de tatuar-vos
no.
Aquest far.
Ai, no, i el perfil de Formentera també se'l fan molt.
Prou, sí que ho fan, sí.
Jo m'he passejat alguna vegada per algun port i quan veus aquella gent descalços amb una manguera netejant el barco,
dius,
allò fa una mica
sí,
de...
Sí, però és un empleat aquell.
Aquell, doncs jo aquell per mi el veig molt ric.
Però aviam, si tu tens un barco...
Sí.
Te'l compres.
Que és molt car.
Per vacilar, bàsicament.
Què val un barco? Val molt cèntim.
Sí.
Home, depèn del barco, però...
Peyu, més contractor.
Més contractor. No pot ser, és molt car un tractor, eh?
Doncs
més.
Imagina't.
Més de 300.000 euros.
Sí!
300.000 euros, un tractor.
Sí, el bo, sí.
Uita, el de ciutat contra el de poble.
Sí, home, t'ho
prometo. Però ha de ser un d'aquests d'una roda més alta que jo, no?
No, n'hi ha que... Déu-n'hi-do.
300.000 euros.
N'hi ha de car.
Ja per amortitzar-ho allò és de fotre feina.
Complicat.
Sí.
Mira, ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una... No una notícia d'última hora, però sí, és l'últim minut de programa.
Aviam.
Que aprofitarem per fer-te les preguntes que no t'hem fet.
Sí, avui va, que tenim temps. Quimi, quina va ser la teva primera feina?
El primer cop que vaig que em van pagar per fer alguna activitat, em vaig recollir bales de palla.
Bales de palla?
Carregar-les en un
remolc. Però si pesen,
pesen
molt, eh?
Quan són eixutes, no. Però quan ha plogut, ojo, eh? Oh,
cuidado. Sí. Bala de palla petita, entenc.
Eren aquelles típiques.
Aquelles de...
Filferros.
Sí.
Ets una persona endreçada?
Jo diria que sí, que molt.
Per què? Perquè el caos, què passa? Portes molt malament?
Molt malament.
Molt, eh?
L'ordre i el caos em posen molt nerviós, sí. Sóc endreçat perquè no em queda altre remei.
Bueno, i abans ens ha comentat que els espais petits tampoc és que t'agradin massa.
Tinc una mica de claustrofòbia, sí. I però com... la supero.
Sí, molt portes bé de moment, aquí al búnquer. Sí.
I l'endreçament també no et suporta.
Home, aquí és bastant lamentable tot, però...
clar.
Doncs imagina't, estava pitjor, abans.
Però sóc un professional i em comporto.
Una persona amb claustrofòbia que no tolera el desordre, no sé...
No m'han portat al millor lloc,
no,
la veritat. Però bueno, porto uns comprimits fantàstics, me n'he pres un i ja està.
Endavant.
Què és aquest dato que tenim aquí, que diu que t'agraden els avions?
M'agraden molt els avions.
Sí?
Home, sí. Les mosques i els avions. Les coses que volen les trobo magnífiques, no?
Però t'agraden fins a quin punt, diguéssim?
Bueno, com a tu, l'italià.
Bé, moltes gràcies per acompanyar-nos, Quimi. Nosaltres hi tornem al búnquer, com sempre, a la 1 del migdia, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.